Si el vehicle privat havia permès que els treballadors no haguessin de viure al costat de la feina, la cabina temporal limitada encara és un invent millor. No cal que et posis el despertador, t'aixeques quan vols, passes per la cabina i apareixes just a l'hora d'entrar. Que has de treballar els caps de setmana, doncs cap problema, perquè vius el teu cap de setmana i després ja vas a la feina. Problemes d'última hora que t'obliguen a deixar-ho tot per anar a la feina? Simple i fàcil, acabes el que estiguis fent i després tires enrere el temps. Hores extra i torns d'un dia sencer? Ho pots fer amb tranquil·litat, perquè fas les teves hores, vas a descansar i al tornar apareixes un moment després d'haver marxat. Això sí, no n'abusis o duplicaràs la teva edat en viure els dies dues vegades a l'hora.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, última setmana de juny i nosaltres acabem temporada. Després de 42 programes des del setembre, cada setmana sense excepció i ja en són 126, tanquem per vacances. Però tornarem al setembre i mentre no ho fem hi haurà molt a cobrir per poder-vos-ho explicar amb tot luxe de detalls. Avui part del programa precisament el dedicarem a explicar-vos els festivals més destacats de l'estiu, com el Creep Show, l'Infest, el Fantos Freak i el Celsius. També parlarem de literatura amb l'escriptor Emili Gil, amb qui descobrirem els detalls de la seva novel·la Tenebra i els secrets ancestrals que amaga. I per últim, el Fantàstic pels Joves, recomanarem Una Noche de Invierno. Una mica de tot per acabar la tercera temporada del Quimèric, que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Quimèric, els festivals.
Doncs aquest estiu, com ja ve sent tradició, tenim moltes propostes relacionades amb el gènere fantàstic, la majoria festivals de cinema, però també altres que anirem repassant. I sembla que mirant agendes omplim tot el mes de juliol, ja, pràcticament.
Sí, llàstima que es puguin repartir també pel mes d'agost, anirem una mica més descansats i podem anar-hi a tot.
Home, però també suposo que la gent vol tenir vacances i aquestes coses, no?
Nosaltres
no en tindrem, perquè tant l'Alfons com jo marxarem tot el juliol a cobrir coses quimèriques.
Sí, i no ho fem a l'agost perquè acabo de dir que no n'hi ha.
I una menta treballarà, però no passa res, cap problema.
Sí, jo sóc profe.
El que hem estat mirant són programacions i el que podem dir per la gent que no és assidu a escoltar el Quimèric és que cada proposta té la seva identitat, per dir-ho així. Cada proposta té algun reclam, alguna característica que la fa única per si sola i que ja val la pena doncs, anar a cada un dels festivals o el que li vulguem dir, certàmens, per poder-ho passar bé i poder recopilar doncs, el bo i millor del que s'està fent en el gènere fantàstic. Vull dir que, bé, tu ja ho saps, al fons, que ja ens hem passejat per uns quants festivals i a tots hi trobem el què.
Sí, i de vegades trobem la mateixa gent i coneixem gent nova. I sobretot veiem coses noves.
Sobretot això. Comencem, ho farem per ordre cronològic, si us sembla bé, perquè hi ha molta matèria i no voldríem fer distincions per dir ens agrada més aquest o l'altre, intentarem...
No, ens agraden tots els fills per iguals.
Que sigui equitatiu, exacte, tots els fills ens agraden per igual. Comencem parlant del Creep Show, que per segon any consecutiu arriba amb dues tandes. O sigui, abans es feia tot en una setmana, amb diferents actes programats cada dia, i aquest any per segon any consecutiu es fa amb dos caps de setmana partits. L'últim de juny, o sigui aquest, i el primer de juliol, amb dissabte i diumenge, els dos dies.
Això vol dir que aquest format ha triomfat com la Coca-Cola.
Sí, ha triomfat pel que fa al públic, però sobretot pels organitzadors, que com ells mateixos han dit altres vegades, ja tenen una edat i no poden estar una setmana sencera aquí de picos pardos, que dirien, no? En castellà. Dius, necessiten aquell moment de descansar i tornar a agafar energia per la setmana següent i la veritat és que estan molt contents de com va funcionar l'any passat. El tret de sortida d'aquest any, com sempre, serà un clàssic amb música en directe. A mi això m'encanta, perquè agafa una pel·lícula en blanc i negre normalment, pel·lícules que molts hauríem d'haver vist, però la majoria de vegades no ho hem acabat fent pel que sigui, i aquí ens fan una versió nova amb música de l'Agustí Bosom. Aquest any és La dona de la lluna de Fritz Lang. Vull dir, per exemple, aquesta Fritz Lang l'hauria d'haver vist a la carrera, però vaig fer campana aquell dia, no la vaig veure. Vull dir, potser aquest divendres seria una bona opció anar a veure-la i a veure-la amb aquesta música creada per l'ocasió.
Fritz Lang és el de Metrópolis, també?
Exacte, sí, sí, anaves ben encaminat. Doncs això serà el divendres 28, el dissabte 29 de juny estarà ple d'activitat, com ens ha explicat el director del festival, Toni Benages.
El dissabte tindrem pel matí un vermut literari amb diversos autors, entre ells Rubén Pellejero, Jordi Ojeda, on ens mostraran les seves novetats literàries entorn al fantàstic. I a la tarda ja començarem el que són les projeccions. Què tindrem? Primer, Jack Taylor i Diego López ens presentaran el seu documental. I després, l'homenatge a Mamoru Oshii. Mamoru Oshii és un clàssic de l'animació i projectarem Ghost in the Shell 2, Innocence, que és un hit de l'animació contemporània. Després tindrem una xerrada de robòtica amb el Jordi Ojeda, els robots en el cinema. I per acabar, el dissabte tindrem la poesia en el Cementiri Vell, un clàssic ja, amb el Marçal Font, on ens ha preparat tota una sèrie de poemes relacionats amb Badalona i amb l'entorn.
Pel que fa al següent cap de setmana, més propostes. Dijous i divendres al matí arriba el passe juvenil, que ja fa uns quants anys que es fa i que també té molt d'èxit. És una retrospectiva de curtmetratges doncs, més adequats per a aquest públic, per captar-los i perquè es quedin ja de per vida veient cine de terror.
Com ha de ser.
Exacte. I també hi haurà una sessió de maquillatge que sol triomfar molt, sobretot en el públic més jove, més infantil.
Ens posarem cookies.
O zombis.
Ah, vale, és igual.
No? Jo crec que va més cap aquí que cap als cookies,
les ulleres.
Exacte. I divendres i dissabte, estem parlant del primer cap de setmana de juliol, arriben els curtmetratges competitius.
Veureu curtmetratges de tot tipus. Aquest any és molt variada la cosa. No hi ha un tema que diguis ja en zombis, ja en vampirs, ja de tot i força, i de coses bastant, bastant estranyes i bastant curioses.
A veure, hem de dir que per experiència d'altres anys, els curts que trien el Creepshow ja són bastant peculiars.
Sí, suposo que és la temporada de curts peculiars, no, el juliol?
No, però ells... Jo he de dir que, així com em passa que vaig a algun festival i es repeteixen curts, amb el Creepshow no m'ha passat mai. El que he vist allà no ho he vist mai enlloc.
És... Tenen un talent especial.
Sí, sí, el Toni Benaixes té una vista que és increïble. I dissabte també arriba l'entrega del Premi Honorífic a Sebastià d'Arbó, que també estarà present al matí en el vermut literari. I dissabte també s'obre un altre tipus de públic, que és els fans del cinema asiàtic.
Tant el divendres com el dissabte, a la nit, tenim dues estrenes asiàtiques dins del marc de les nits asiàtiques del festival. Dos estrenes de fantàstiques, completament fantàstiques, estrenes mundials de fantasia d'aquestes de vampirs i l'altra i coses d'aquestes màgiques que tenen els asiàtics.
I tot plegat acabarà diumenge amb una sessió gratuïta a la platja cap al vespre nit on es projectaran els curts premiats. Per tant, posem per cas que tu tens uns caps de setmana molt ocupats, doncs ves directament diumenge i així veus els curts que el jurat ha triat, no? Vull dir que...
I a la platja.
I a la platja, a la fresqueta, així, una beguda... Jo crec que és una molt bona idea.
Es poden veure també des de dins de l'aigua? Posen els subtítols al revés, com cert festival que ja parlarem?
Doncs no ho sé, perquè el diumenge no hi he anat mai. Vull dir, sempre hi he anat el dissabte... Bé, també dic que no, en aquesta edició no hi faltaran actes tan propis com el recital de poesia al cementiri.
Oh...
Que, clar, això...
Coneixem algú que el faci?
Què vols dir?
Hi haurà algun recitador, no, com es diu?
Rapsoda.
Rapsoda
conegut? No el tinc apuntat aquí el nom. És conegut, el Rapsoda que recita, però ara mateix no el tinc apuntat aquí. M'has pillat.
Bueno, és igual. Val la pena anar-hi.
Val la pena anar-hi, tant. Llavors, us hem explicat el Creepshow. Pocs dies després arriba l'Infest de Rubí. Serà el 12 i 13 de juny. I aquest any, aquesta quarta edició de juliol, No facis aquesta cara, al fons. Tothom es pot equivocar. Jo ja estic més de vacances
ja, però
que aquí,
no.
Saps?
Tu no et pots equivocar.
Estic pensant en les vacances. A mi ja m'enganxarà de vacances l'Infest.
A mi no ho sé, crec que sí.
A mi sí. I res, això, tornant al que dèiem, és la quarta edició de l'Infest i arriba amb moltíssimes novetats, podríem dir que està creixent perquè està anant molt més enllà del que són les projeccions. L'Imanol Fernández, un de les cuques i un dels seus organitzadors, ens ha explicat algunes amb la seva gràcia habitual.
Vamos a hacer conciertos, vamos a traer a Fanta, una peña de Santa Coloma que tocan como los Ramones, pero estando vivos. Aullido Atómico, una gente de Valencia que también están vivos y que molan un montón y que cerrará el Infest. Y luego un par de DJs, la Sónica y Acme DJ. Ah, ¿qué más? Novedades. Hay un montón de novedades del Infest este año. Pero además, de verdad, vamos a hacer un mercadillo de los horrores, lleno de paraditas donde poder comprar cosas frikis, de terror, libros, cosas frikis. Vamos a tener una charla de las Brody Girls sobre mujeres y el mundo del cine, un podcast dirigido por Ignasi Muñoz, de Pendiente de Calificación, y vamos a estrenar un videojuego, pero en plan internacional, que se llama Omani y que va sobre cosas de ciencia ficción y fantasía y gente que se mata. Bueno, es un videojuego, ya sabes.
Una servidora està convidada en aquest podcast que faran des de l'Infest, una d'aquestes novetats. La veritat és que em fa molta il·lusió, com ho van demanar. Vaig dir, mira, portaré un parell de setmanes sense seure'm davant d'un micro.
Tindràs mono?
Tindré molt de mono i, a més, per parlar coses friquis, o sigui que... Regalao. La veritat és que estic bastant contenta de veure com està creixent l'Infest, perquè va començar com un germanet petit del Fantos Freak, amb aquestes projeccions de dues nits a l'aire lliure, entrada gratuïta, ho repetim així perquè l'oient li quedi clar, I de seguida va quedar petit l'espai i ara complementem amb més coses, no? Per exemple, amb això que deia de les paradetes, no? Una mica de merchandising, això sempre agrada. I de fet, doncs, l'Imanol ens ha descrit tota aquesta programació tan àmplia amb una frase que se'n va directe a la carpeta de fricades.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo en el festival.
Què n'opines?
Que està bé que tingui identitat pròpia en l'Infest.
Potser acaben depilant gossos l'any que ve. Escolta.
Bueno, si ninguna associació d'animalistes s'hi queixa...
Ostres, doncs... Compte, perquè... Entre cuques presentant el festival i depilació de gossos, això pot acabar molt malament. Home, jo he de dir que l'any passat, dels millors moments que vam viure allà a l'Infest, va ser l'actuació de màgia, que ens van prometre que li tallarien el coll al regidor, la regidora de Cultura, no me'n recordo, de
regidor,
Rubí.
Diria.
I li van tallar el coll allà en aquest espectacle de màgia, cosa que està immortalitzada en vídeo, si ho voleu veure al Facebook del Quimèric hi és, vull dir que, bé, és una idea que llanço aquí i el bon ambient que hi ha a l'Infest és el més important, podria dir, d'un festival com aquest, però el que va donar origen a aquest festival, que és la projecció de curs, es manté i hi ha una tria molt acurada, que hem pogut comprovar cada any, i hi ha títols com aquests.
Hay un montón, hay como 20. Pero así que yo recuerde rápido, pues está Cerdita, que ha ganado un Goya, está Death Metal, que es la historia sobre un músico que solo quiere tocar mejor y que acaba cargándose a la mitad del mundo, y Bughead, que es la historia sobre... Bueno, ese lo tenéis que ver y ya está, tampoco voy a hacer mucho más. Eso, el 12 y el 13 de julio, en el Sellé de Rubí, mirad los horarios, porque estamos... Estamos todo el día allí.
¡La zaga al primer lugar!
¡Hay que encontrar el tesoro!
¡La ruta es peligrosa!
¡Shh! ¡El Krakengard tiene la fecha! ¡Pues yo tengo hambre!
I pocs dies després de l'Infest, del 15 al 19 de juliol, arriba el Fantos Freak. Suposo que alguns dels que esteu escoltant aquest so de fons ja us podeu fer la idea, perquè aquesta va ser la música oficial de l'any passat, la que vam sentir... Al mínim un cop cada dia, però sí. Jo diria que unes quantes vegades més.
És que va ser genial. Quan el tràiler ja és el millor, no és el millor, no era el millor del festival.
El tràiler ja apuntava maneres, no sé com serà el d'aquest any. El que sí que podem dir és que aquest any és molt especial, perquè fan 20 anys, és la 20a edició del Fantos Freak. Dic que es diu molt fàcil, però 20 anys sent un festival, a més... Tot recau pràcticament en la persona que el va fundar, el Rafa Dengrà, tot i que són un equip, hi ha bastanta gent implicada, però al final una mateixa persona que ha anat passant d'un any a l'altre i que s'ha fet gran, no?, amb aquest festival.
I sense cobrar entrada.
Exacte, gratuït també, al Parc del Turonet, aquests 5 dies, i a més amb molt d'ambient, amb gent de tots els públics, amb possibilitat de menjar, de beure allà... Bé, de fet sempre ho diem, no?, que l'ambient és un dels punts forts del Fantos
sí.
Freak.
És que és fabulós tot el Fantos Freak.
Oh, estem enamorats del Fantos Freak. Sí, suposo que tothom que hi hagi anat estarà enamorat, i si no hi heu anat, esteu trigant ja, perquè us estem donant molt l'abraç amb aquest tema.
I si no teniu seient, podeu seure darrere de la pantalla, que ara hi ha subtítols al revés.
Exacte, des de fa un parell d'edicions, aquesta serà la tercera, crec, que hi ha subtítols al revés, i això us va agrair molt. Però jo crec que ens hem de centrar en aquest aniversari, aquest 20è aniversari, perquè el Rafa Dengrà diu que serà clau per la configuració del conjunt de la programació.
I aquest any tindrem una edició molt especial del festival, ja que serà la 20a edició, o sigui que estem de celebració fent 20 anys, i volem celebrar-lo fent homenatge a una pel·lícula que també fa 20 anys i que és un clàssic, és per nosaltres una de les millors, de les nostres pel·lis favorites, i que no és una altra que Fight Club, de David Fincher, El club de la lucha, que està basada en el llibre del Chuck Palahniuk i que representa una mica l'esperit del Fantosfrica, aquest esperit transgressor i de lluita contra el que està establert. Així que tant la presentació com el cartell com algunes de les entradilles faran referència a aquesta gran pel·li i que és un clàssic dins del món del cinema.
Club de la Lucha, ja era hora que algú aprofités, no, aquest gran títol. No sé si és ben bé del fantàstic, però sí que...
És fantàstic, és fabulós.
Entraria en el tema del Chuck Lee Bronson de Justícia Justiciera, o sigui que suposo que tot està justificat al final. Sí que ens ha dit el Rafa Dengra que hi haurà novetats, però encara no s'han fet públiques. Es veu que falten els últims serrells, ja sabem com va tot això de la burocràcia, de signar, de no signar, sabem que sabeu que l'Ajuntament de Cerdanyola està amb l'organització del Fantos Freak,
sí.
Per tant, doncs, fins que no estigui tot tancat i ben tancat, no ho podrem saber.
Hi ha hagut canvis a l'Ajuntament? O no ho sabem?
No m'ho preguntis, jo crec que ha canviat pràcticament tots els ajuntaments de la comarca, per tant, doncs bé, no sé si els afecta o no, però el que està clar és que encara no podem saber les novetats i que haurem d'anar per comprovar-ho. Pel que sí que sabem és quins curs, almenys alguns dels directors o curs, podrem veure.
Dins de la nostra programació d'aquest any hem seleccionat 40 curtmetratges, dels quals podríem destacar Lo siento mi amor, d'Eduardo Casanova, que ja hem tingut algun curtmetratge altres anys al Fantos Freak, com L'hora del baño, i aquest Lo siento mi amor barreja el terror, el fantàstic, i té bones dosis de freak, o sigui que engloba tota la temàtica del festival. A més, surt el Javier Botet, que és un clàssic i un ídol del festival, que ja ha triomfat altres anys juntament amb el David Pareja, amb els seus curtmetratges d'humor, com ja recordarà molta gent el curtmetratge de Suena Fatal y Tiene Eco, que se'n va d'un premi fa uns anys. També tenim, com ha destacat, el Tratamiento, el curtmetratge de l'Álvaro Carmona, que va triomfar l'any passat com a actor del curtmetratge Psycho Kino, de Guillem Dols, que va guanyar el Premi Germán Bocia. També tenim el guanyador de l'últim festival de Sitges, el curtmetratge Postmortem Mary, de l'australià Joshua Long, i tenim una selecció que jo crec que és una molt bona selecció i tothom que s'apropi gaudirà amb els curtmetratges, tant de fantàstic, de terror, com freak, i amb les presentacions que fem de cada curtmetratge.
De dilluns a dijous, el concert, hi haurà un concert a partir de les 9 i els curs, la projecció comença a partir de les 10. I divendres, el dia especial, diguéssim, de la programació, que és el dia en què es projecten els curs guanyadors, per tant, si el que dèiem abans també amb el Cripsou, si teniu l'agenda apretada i voleu veure la selecció és divendres, doncs això, divendres hi haurà un espectacle de lluita lliure, que també ve sent una tradició del Fantos Freak.
Intentarem ser-hi, però ho tenim difícil nosaltres dos.
Ho tenim difícil perquè precisament estarem cobrint un altre festival, un altre certamen, bastant lluny. Concretament estarem a Avilés, a Astúries, per assistir al Celsius, que és un certamen de literatura fantàstica. Jo he de dir que em vaig posar molt farruca per anar a aquest festival, perquè l'any passat tots els nostres amics i coneguts del món de l'escriptura i la lectura fantàstica eren allà. I estar aquí treballant i veure les fotos del certamen d'allà, lo bé que es menja Astúries, i tot això era com jo l'any que veia d'anar.
Sí,
i aquest any ja anirem.
Anirem. Tenim pressupost...
Ja hi ha el pressupost a la nostra butxaca.
Però el tenim.
El tenim. L'Alfons i jo, amb cotxe, amb la samarreta del Quimèric fins a Avilés.
I el Quimérico Mòbil i les Spice Girls, que això és un altre tema.
Les Spice Girls, que no faltin. Suposo que quan fem la crònica les posarem de fons. I l'important aquí és que és un certamen que mou moltíssima gent. Són 80 autors convidats, que es diu ràpid, però déu-n'hi-do. Són 4 dies de festival, si no m'equivoco, ara no tinc les dates aquí. És la
del
setmana...
17 al 20?
El dissabte. del dimarts al dissabte.
Del dimecres al dissabte.
Exacte. Bé,
dimecres és 17
la mateixa,
de juliol,
la mateixa seguríssim. Setmana del Fantos Freak, per tant, ens coincidem amb això, podrem anar un dia al Fantos Freak, no passa res. I bé, explica'ns una mica què és el que veurem.
Bé, d'entrada comentàvem 82 autors, per ara, els que hi ha el Chema Pamundi, el Lou Loggio, l'Aile Barceló, Ian Watson, Brandon Sanderson, Rosa Montero i John Scalzi.
Que, per cert,
altres,
un dels que, els que havia venir era Carlton Mellick, però per un problema de salut s'ha donat de baixa al final. Era un dels autors que em feia més il·lusió conèixer, però finalment no podrà ser.
I el Sapowski també semblava que havia de venir, però al final sembla que no pot venir, per temes familiars.
Sí, sembla que la cosa s'ha complicat, però bé,
però bueno.
80 autors... Podem descobrir moltes coses, grans perles, i potser hi ha material del Quimèric aquí de tota la temporada que ve ja.
Canviarem el nom de Quimèric a Celsius i ja està. Bueno, tindrem moltes xerrades, diferents activitats. Per exemple, podem conèixer José Padilla, que potser no el coneixereu així, però si us dic que és el doble de Zoidberg i de Skinner...
Molt bé!
I ens parlarà de Futurama.
Futurama, genial.
També coneixerem a Rodolfo Martínez, que ens parlarà d'un univers Conan, ja que n'és un traductor oficial i n'ha fet algun llibre sobre el Conan.
Molt bé, molt bé.
I el plat fort acostuma a ser, doncs, l'edició dels Premis Kelvin 505, que suposo que és la versió del Celsius 232, la temperatura que queda al paper.
Però ja tenim guanyadors, no?
Sí, ja
tenim
candidats, guanyadors.
Però ja tenim guanyadors.
Original en castellà, perquè anem a novel·les. El amante germano, de Pilar Vedraza, publicat per Valdemar. És una història de l'antiga Roma amb peticions als déus i a l'inframont, o sigui, en coses xungues d'aquella època.
Bé.
No volem entrar en més detalls per no fer spoilers.
No. Ja us farem spoilers quan l'haguem llegit.
Ah, exacte.
I així ja ens quedem tan amples. Novel·la traduïda al castellà.
Ah, exacte. Tenim l'extraordinària família Telemacus, de Daryl Gregory, amb traducció de Carles Andreu. No estem parlant del fill d'Odisseu, sinó estem parlant d'una família que té poders als anys 60 i tot això, i surten per la tele i fan espectacles televisius.
Bé.
Poders, puc llegir la ment,
bastant...
puc doblegar culleres...
Bastant divertida, no?
Sí, més així.
I més millor lleugera. Novel·la juvenil?
Un juvenil original, La balada de los unicornios, de Ledicia Costas.
Quina mandra, no, el nom?
Sí. La balada de los
unicornios. Perdoneu, ho havia de dir. Tinc molts prejudicis jo amb els títols, després estan de puta mare.
Que a la portada del llibre no surt un unicorn, surt un corb.
Un corb?
Un corb.
Ah, un corb. Val. Això ja pinta millor, això ja m'agrada més.
Bueno, doncs representa que hi ha una escola d'artefactes i oficis on els seus alumnes fan cases motoritzades, barrets voladors i coses així.
Una mica Harry Potter, no?
Una mica Harry Potter, una mica El castillo ambulante, una mica així, fantasia i ciència ficció. I l'alumna més avantatjada haurà de viatjar a l'origen del món per descobrir els secrets d'aquesta institució.
I acabem amb la millor novel·la juvenil traduïda.
Hijos de sangre y hueso, que no fa tanta mandra com la balada de los unicornios.
Pinta millor, sí.
Almenys amb més sang, no? De Tommy Adeyemi, amb traducció d'Anna Mata i publicat per RBA. Parlem d'un regne on hi havia màgia, però el rei la va prohibir i persegueix a tothom que la sàpiga utilitzar. Persegueix i se'l carrega.
Aquest t'agradaria, crec jo.
Aquest sí, està bé. Això de perseguir la gent per les seves capacitats és molt nazi, però bueno.
Ah, doncs se'ns acaba el temps, no podem entrar en més novel·les, però sí que us podem dir això, que nosaltres hi serem, que us farem cròniques a la quarta temporada del Quimèric i que també a través de les xarxes socials us anirem fent tastets perquè no us perdeu res.
Quimèric als festivals. L'entrevista.
Sovint es diu que els gèneres, sobretot el fantàstic, són excuses per reflexionar sobre qüestions més rellevants, com l'essència de l'ésser humà, la filosofia o fins i tot què hi ha més enllà de la vida que coneixem. Un dels llibres que al nostre parer exemplifica millor aquesta afirmació és Tenebra, d'Emili Gil, una novel·la publicada el 2014, ambientada a París, que explica la història d'una ciutat tenebra en contraposició amb la coneguda Ciutat de la Llum, una vila oculta a la qual només s'hi pot arribar amb meditació i que només es pot conèixer a fons amb la guia experta d'una dama fosca. Tenebra va guanyar el Premi Ictineu a la millor novel·la fantàstica escrita en català. I per conèixer una mica més l'obra i també el seu autor, tenim aquí als estudis de Ràdio Sabadell l'Emili Gil. Benvingut al Quimèric, Emili.
Bona nit a tothom.
D'on va néixer aquesta idea de Tenebra, d'escriure Tenebra?
Aviam, París és un centre de poder, és un lloc màgic que la primera vegada que vaig ser-hi, el 22 de març de 1988, vaig notar una connexió molt íntima, no en cap persona ni en cap monument en concret, sinó amb el conjunt de la ciutat. Aquesta connexió em va portar a escriure els primers contes, llavors jo tenia 18 anys, i malgrat haver escrit al llarg dels anys diversos contes ambientats a París, perquè sempre em suggeria moltes coses la ciutat, doncs vaig resoldre en un moment donat que necessitava més que un conte, o sigui, una novel·la, de fet, per explicar una mica tot allò que em suscitava la ciutat. El lloc geogràfic, la topofília, és a dir, la connexió entre l'home, l'ésser humà, la Terra i el cosmos.
I què va ser primer, la voluntat d'escriure la novel·la o aquesta reflexió que volies transmetre? O sigui, volies transmetre la reflexió i et vas posar a escriure o vas començar a escriure i van començar a sorgir totes aquestes reflexions, aquestes preguntes que van més enllà del que és una història, del que és una novel·la?
Primer va ser la vivència. La vivència intensa amb el lloc, amb les ciutats. A veure, sempre m'ha tret el tema parapsicològic i els temes una mica metafísics de la vida i de l'ésser humà, i per tant, els primers vincles que vaig tenir va ser amb el terreny més proper, que en el meu cas és la Sénia, el Montsià, i a Barcelona. Però aquest mateix vincle, així ultraterrenal, diguem-ne, el vaig sentir, ja us dic, a París, i aleshores crec que pagava la pena poder-ho expressar, perquè hi havia un bagatge sociocultural que la primera vegada que vaig anar-hi ignorava, però que a poc vaig anar descobrint i vaig començar a entendre mínimament per què allò que jo sentia tenia un fonament real.
Mm. I la vas plantejar com una novel·la de gènere o l'etiqueta va venir després?
Això de les etiquetes suposa gent aliena a la voluntat dels escriptors o dels creadors en general, perquè la idea de Tenebra, el que em va donar molta força va ser la lectura de l'obra mestra Inconeguda, que és un petit llibret d'Honoré de Balzac on parla de la creació. Mm. Llavors vaig entendre que el nexe que m'unia en París era la creació, de fet. La creació en qualsevol de les seves manifestacions.
Per això també surt molt art, literatura i una
mica
de tot, no?
Sí.
A través d'una història aparentment de fantasia, trobem moltes referències metafísiques, com l'ombra de cadascú, la possibilitat de descobrir-se un mateix fent introspecció. Era buscat?
Per descomptat. Per descomptat, perquè això algun lector m'ho ha dit, i m'ho ha dit sense embuts, que a la novel·la, de fet, és una violació a tots els lectors, o sigui, una incitació a tots els lectors perquè es busquin ells mateixos. És a dir, una introspecció. I en aquest sentit sí que estic d'acord que, en general, l'únic gènere, o dels principals gèneres, que permet la introspecció humana és el gènere de fantasia i terror, perquè ens permet introduir-nos al nostre interior sense tenir prejudicis ni límits que sovint ens imposa la ciència i la ment racional, quan la realitat està conformada de moltes més coses.
De fet, dèiem aparentment de fantasia, perquè clar, la gent que estigui posada amb el tema de la metafísica, això ja no... La línia és molt fina, no? El que separa de la fantasia del que és real i el que tu pots arribar a sentir com si fessis el que fa el personatge a la novel·la, no? No diré molt per si de cas, però...
No hi ha problema de spoilers.
Preferim no fer-los, per si de cas.
Doncs no hi ha cap mena de problema. A veure, Tenebra és un plantejament, vull dir, ara per això que deies de on està el límit entre la fantasia i la realitat, un exemple molt fàcil és... Com abans has dit, París és la ciutat llum. Mm. Se la coneix amb aquest sobrenom. Llavors, resulta que la ciutat Tenebra, que descric a la novel·la, de fet no me la invento, existeix, que són els 320 quilòmetres de galeries subterrànies, que són reals, que la gent hi pot baixar. De fet, no hi pot baixar perquè està prohibit per la llei, no? Però la gent hi continua baixant, i fa grafits, i fa escultures, i fa pintures, i fa música, fan moltes activitats en un lloc que diuen que no existeix, però sí que existeix. Mm. Realment existeix. De fet, només pots baixar pagant el tiquet corresponent a les catacumbes, mal denominades, per cert, i a les clavegueres de París, que és, total
que és com
seran,
comença el llibre.
Clar,
no?
Que en total seran uns 5 quilòmetres en total de recorregut.
Que no és poc, tampoc.
No, pagant el tiquet sí que pots, aquests 5
quilòmetres.
Que
no és, poc, no és poca distància. Que pots
no
et pots fer una idea, no?
Però
que
et pots fer una idea, però et queden 315 quilòmetres, que són moltíssims, i a diversos nivells. Que després, els darrers anys se n'ha fet alguna pel·lícula.
Sí. Alguna n'hem vist de terror, sobretot, de baixar baix i comença a desaparèixer gent i comencen a passar coses que tampoc saps ben bé què és creació de la ment i què és real, no? Que també ens ho trobem molt amb tenebra, no? De dir...
Això és que saps què passa? Que, i això ho saben prou bé els espeleòlegs, quan un s'endinsa sota terra, les percepcions canvien.
Mm.
Les percepcions humanes canvien. I contra més temps passes sota terra, més canvien. Són diferents.
I també canvies com a persona, no?
Suposo que sí.
Home, jo crec que ho apuntes bastant en el llibre.
Si en terra em viu, sí, segur. Però bueno.
Home, tu sempre, al fons, has d'anar un pas més enllà.
És allò dels abismes, els abismes humans, no? El ventre de la mare, que això, bé, això està reflectit, per exemple, o volien reflectir amb les catedrals gòtiques, també. Mm-hmm. Vull dir, les tres entrades, de fet, allò són com tres vagines obertes, no?, per entrar a la mare.
Hi ha un punt de la novel·la en què apuntes una connexió entre París i Egipte. M'ha semblat interessantíssim, després en parlarem fora de l'entrevista, crec jo, perquè és una història molt llarga, però com es crea aquesta connexió? És una connexió que has creat tu? És,
no.
Una, és alguna cosa que t'arriba per alguna altra via?
No, és una connexió meva, però perquè hi ha molts llibres que parlen sobretot dels templers, que fan aquesta hipòtesi, no?, que molta part de la nostra cultura, de fet, és una cultura cristiano-egípcia, perquè vinculada també a la Mare de Déu Negra, a Isis, a Anubis, o sigui, molts dels déus típics de l'antic Egipte, doncs que estan integrats, diguem-ne, a la cultura d'aquí.
Potser en som menys conscients, no?, que d'altres
moltes
religions
vegades,
que sí.
Sí, i aquesta seria una de les explicacions perquè moltes vegades ens sentim atrets per la cultura egípcia sense saber ben bé per què.
Mm-hmm. Anem a cegues,
tenim,
no, això?
Tenim una imantació que no sabem ben bé d'on prové.
A la novel·la fas un bon grapat de referències a literàries, artístiques i d'història, sobretot vinculades a París i a França. Volies fer el teu particular homenatge a aquestes persones que han enfortit l'àmbit cultural o volies trobar entre els lectors persones que tinguessin el teu mateix bagatge?
Un homenatge total, total, perquè Tenebra és el que és gràcies a tots aquests autors i a tots els llibres que van escriure. Molts autors dels que menciono m'han ajudat a sobreviure i a portar millor moments, diguem-ne, adversos de la meva vida, no? Llavors és com una mena d'agraïment que gràcies per tota la feina que vau fer, que m'heu ajudat a entendre coses que jo patia i a portar-ho millor, o sigui, a sobreviure amb alegria, diguem-ne. I és per això que quan vaig a París sempre els vaig a visitar a les seves tombes. I per això moltes vegades dic que tinc més amics morts que vius.
Home, si ens ho mirem així, sí, no? Si no, seria una mica trist. No sé si això com a escriptor també t'ho has marcat com a fita, el poder dir el que m'han donat tant aquests escriptors amb les seves novel·les, m'agradaria donar-ho als meus lectors.
També, sí. Sí que és cert, sí que és cert. Estic molt, molt agraït a aquesta gent i, a més, clar, em sap greu que el Baudelaire, el Guy de Maupassant o l'Henri Miller no poder-los dir directament, no? Perquè ells potser no ho saben d'aquest agraïment. I
clar,
per això ho deixo per escrit d'alguna
manera.
Molts
del seu èxit els hi va arribar a posteriori, no?
Clar,
després
clar,
no,
clar.
No van tenir aquest input, no?
És molt gore. I és molt gore, ja ho dic perquè ve a Tom. Està davant d'un autor com el Guy de Maupassant i dir, escolta, noi, estic cobrant d'un llibre que vaig fer una traducció, del teu llibre, estic cobrant com si fossis tu. És a dir, una misèria, perquè no em van pagar la traducció, sinó que em paguen el 10% de les vendes.
Ostres.
I és molt trist, no? I de dir, jo
sé que...
I
si el llibre no es ven, no val res la feina.
No, és clar. És així, és així. I jo sé que vostè, tu, vas lluitar molt amb les editorials i el món editorial continua igual amb les seves misèries de sempre. És una cosa perpètua, no? Vull dir, és...
T'ha marcat fer de traductor?
M'ha ajudat molt. M'ha ajudat molt fer de traductor. M'ha ajudat molt, igual que llegir poesia. Llegir poesia ho trobo fonamental. És molt important perquè t'enriqueix el llenguatge i t'enriqueix la manera d'expressar-te. I això serveix també a l'hora de tenir idees a nivell abstracte i de portar les idees a poc a la realitat.
I fins i tot fer servir un llenguatge diferent, no?
Diferent en quin sentit?
Diferent del que fem servir quan parlem o quan escrivim altres coses, no? Quan esclar, escrivim una notícia, per dir alguna cosa,
sí,
no?
Sí, passa que en català tenim més problemes en aquest nivell perquè durant molts anys, com ha estat molt reprimit el nostre idioma, doncs hem agafat unes habituds que no corresponen al nostre idioma. I aleshores, quan utilitzem correctament l'idioma, ens sona aliè o arcaic, o quan hauria de ser la cosa més natural del món.
Tens raó.
I per això vaig fer corregir la novel·la abans de publicar-la per dos mestres de català, de filologia catalana, però amb la diferència que un treballa a la Universitat d'Alacant i l'altre a la Universitat de Barcelona. I així tenia uns registres diferents i una amplitud que pagava la pena d'introduir a la manera d'expressar-se.
I que no fos també el català típic estàndard de Barcelona capital, no, també?
Sí, bé, jo...
El ser de la Sénia,
això ho tinc molt clar, saps? Vull dir, el centralisme de Barcelona existeix. Veus, ara ja he canviat de registre sense voler.
Això li passa també al nostre tècnic, el Roger Benet. És de les Terres de Lleida, eh? I també quan parla amb la mare li canvia l'accent.
I llavors, clar, allà a la Sénia, què passa? Que la Sénia està al Principat de Catalunya. I per això dic, jo tinc una cameta al Principat de Catalunya, l'altra cameta al País Valencià i la cigaleta al Matarranya. I tots som lo mateix, m'entens? Sí.
Sí.
Quina relació tenies amb el gènere fantàstic abans d'escriure? N'eres lector?
Sí. Des dels 14 anys, aproximadament, em va apassionar el gènere fantàstic i vaig tenir la sort que a l'institut els primers premis que vaig guanyar eren vals per anar a una llibreria i comprar llibres. I vaig tenir la sort, la fortuna, que en aquell moment començaven a publicar-se els llibres de la col·lecció d'en Glauco, de l'Arcà Edicions. I llavors, clar, eren traduccions al català de Dràcula, de l'Urlà, de la Finestra Oberta, o sigui, de clàssics de literatura de terror i fantàstic.
Ah.
I llavors m'hi vaig afeccionar de seguida i em vaig fer la col·lecció.
Sí, va ser un bon regal, no?
Sí. I clar, ja et dic, m'apassionaven els temes parapsicològics i d'ovnis. Als anys 70 havia molta història d'ovnis i tot això, i em vaig deixar endur.
Clar, i el gènere que millor ho recull és així, oi?
Sí, i tant.
Yes. Durant un temps va ser coeditor de la revista Lovecraft Magazine, que també surt a Tenebra. Com va ser la teva experiència en aquesta revista?
Com a autoeditor, bé. Com a editor, vaja, de fet, sí. El que passa és que, sabeu què? Tot va començar amb un fanzine en català que es deia Dinamo. I llavors van fer un número extra, més gruixut de l'habitual, que estava dedicat especialment a Lovecraft. I llavors el que després seria el coeditor em va dir, diu, escolta, i si ho fem en espanyol? Dic, provem-ho. I llavors ho vam provar i ho vam estendre, diguem-ne, a nivell de tot l'estat espanyol, i els primers números anaven prou bé, però després... no va anar tan bé fins que no va anar, econòmicament parlant.
Sempre és el tema.
Sí, perquè ens deien que la revista estava molt bé, que no, amunt i avall, però, esclar, eren quatre gats. O sigui, no eren suficient gent que la comprés com per poder mantenir la revista.
Això passa, no?, també amb el gènere i amb les coses que fem per amor a l'art, no?
Sí, i aquesta, clar, jo estic fart de llegir, m'agrada molt llegir pròlegs i coses estranyes, i a les antologies... Sempre llegeixo els pròlegs i des dels anys 40 o abans sempre és una queixa constant que això hem de continuar això, que no es coneix prou bé el gènere, que hem d'estimular la lectura del gènere, és una queixa constant. Vull dir, arriba un moment que és una queixa i que és un lament perpetu, però i la solució?
Jo crec que els que llegim gènere llegim moltíssim, però clar, no som molts, no?
Clar, és...
potser amb les noves tecnologies i aquest impuls ara al cinema i l'audiovisual al gènere, la gent s'aficionarà també més a la lectura del gènere. Potser. Bueno, el 2018 vas publicar els quaderns Més enllà del bé i del mal. Què ens pots dir? En quin estat es troba aquesta col·lecció?
En aquests moments, mira, demà mateix vaig al bosc de Sabassona, que és un bosc de ple de petroglif i de megàlits que hi ha a la comarca de l'Osona, prop de Vic, a la carretera que se'n va al monestir de Sant Pere de Casserres, i és un dels llocs on, segons els entesos, és on es poden prendre millor els banys de lluna. És a dir, fer allò que tothom fa a la platja, banys de sol, durant l'estiu, doncs fer banys de lluna estirat damunt d'aquestes pedres que ja veneraven en època prehistòrica. És també famós el bosc per tenir unes energies determinades i perquè s'hi aplegaven les bruixes del Moianès.
Ah.
I llavors, per això que deies dels quaderns, de més enllà del bé i del mal, vaig iniciar-lo per explicar una mica la història dels nou barons de la fama, que molta gent encara no coneix, i és, diguem-ne, la gènere mitològica del que seria la nació catalana. I a partir d'aquí vaig començar a tractar personatges com l'Aleister Crowley, l'Ersebet Bathory, el sergent Bertrand, François, que molta gent no sap que és el vampir de Montparnasse, que en parlo també a Tenebra a l'inici,
sí,
que era un sergent necròfil, però en aquell moment, com la paraula necròfil encara no existia a nivell mèdic, doncs la premsa el batejava de vampir, quan de fet no és que xuclés sang, no? Senzillament desenterrava cossos per masturbar-se als cementiris.
Que no és poc. I
és una cosa una mica estranya, però bé.
Sí, diguem-ho estranya. No?
Això mateix, sí.
I segueixes escrivint amb la col·lecció.
Sí, i ara acabo de... La idea és treure els propers números dedicats, els tres propers estan a Brocelianda, que és el bosc mític de Merlí i Viviana, i una mica tot el llegendari artúric, i després el bosc de Bomarzo, que sempre em va interessar molt, a 50 quilòmetres al nord de Roma, que és un bosc força peculiar, que vam anar a construir un japerut que era marquès, no? I havia de lluitar contra les adversitats de la seva vida i va fer tot una sèrie d'escultures al bosc aquest, que això em rememora una mica el bosc de Calargent que està aquí a Òrrius. També.
Déu-n'hi-do, eh?
I anar fent
ens
coses.
Ens has de fer una guia per anar a veure boscos especials, crec jo. També podria ser el següent treball, no?
Sí, sí, sí. I després tinc l'altre llibret, és de, com es diu, les coves de Vinromà, que va bé el miracle, que això sí que tinc documentació de primera mà, perquè el meu pare era petitet i va anar-hi, no? Es va bé una aparició estil Fàtima i tot això, no? D'una nena que es connectava amb la Mare de Déu i això, i llavors anava la gent tullida, mira, i anava allà i el riu que passa es mullava amb la part ferida amb l'aigua i llavors es curaven i era genial.
També s'ha escrit molta poesia, tens poemaris publicats, hi han esquitxades del fantàstic en aquests poemes també?
Clar, sí, mira, l'últim que trec, de fet és el primer que he tret a nivell solitari, perquè sempre la poesia sempre me l'havien publicat en antologies a diversos autors. I enguany, com faig 50 anys, doncs com a autorregal, en lloc de regalar-me un viatge o una estada on sigui, doncs m'he autoeditat el poemari i es titula Dimonis de mitjanit, perquè em van visitar 12 dimonis, segons la demonologia clàssica del segle XVI, i llavors hi ha 12 dimonis, hi ha 12 parts, no? I cada dimoni doncs té les seves característiques pròpies.
Que explicar això en poesia no ha de ser fàcil, tampoc.
No, però això connecta molt amb l'ésser humà que connecta. De fet, Dimonis a mitjanit és la versió poètica, lírica, de Tenebra. O sigui, una cosa es complementa amb l'altra.
De fet, tenim davant, saps?, les dues portades i ja ens hi fa pensar, no?
És allò...
I sense veure l'autor ja podríem dir que estan connectats, els dos llibres.
Doncs les cobertes són de diferents autors,
T'havien llegit per això. T'havien llegit tots dos.
Sí.
Doncs, Emili Gil, moltes gràcies per passar pel Quimèric, explicar-nos una mica què va amb Volta Tenebra i també la teva obra, i molta sort amb els projectes que vagis emprenent, que segur que tindrem excuses per tornar-te a portar.
Tot un goig ser a Sabadell i en aquesta ràdio tan bonica que teniu.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. El fantàstic pels joves.
I no volem acabar la temporada del Quimèric sense fer una última recomanació per als joves, el fantàstic pels joves, i per això hem portat a l'estudi la Carme Ferrer i la Sarai Carrasco. Benvingudes a totes dues.
Hola, què tal?
Molt bona nit.
Bones.
I avui ens heu portat Una noche de invierno,
sí.
Títols molt suggerent, de la Laura Casiche. No sé si ho he pronunciat bé, perquè no sé d'on és aquesta bona noia.
Nosaltres tampoc sabem si ho has pronunciat bé.
Així que te lo damos por bien.
Aceptamos pulpo, no?
Exacto. A més, hem fet això, com saps els remakes de les sèries de televisió que fan el capítol especial Nadal, els vols d'estiu?
No,
d'estiu fan... Doncs nosaltres portem una nit de Nadal ara per acabar la temporada.
Ostres.
Sí, has vist? Ja està, mira.
I desentona o no? Quan l'estàs llegint, penses, ui, la bufanda.
No arribem a tenir massa fred, no?
No.
Només veiem la neu i el fred per la finestra.
Bé. Només sentim l'opressió de tanta neu blanca a fora que no ens permet sortir.
No, ni que entri ningú.
És una novel·la d'aïllament, doncs, podríem dir?
Sí, sí. Sí, o sigui, és habitació tancada, perquè és una situació d'aquelles típiques d'Agatha Christie de ningú pot entrar, ningú pot sortir, i s'ha de resoldre la trama en aquelles parets. I és un dia, és la història del dia de Nadal. Mm-hmm. És una mare i una filla que es queden soles a casa.
Sí, en castellà està traduït com Una noche de invierno, però realment passa tot durant el dia.
Ah. Molt bé.
És una mala traducció o com es diu l'original?
Lo siento, yo soy de spoiler.
Espera.
Estem buscant el nom original.
Sí, és Mente de invierno.
Mente
de invierno.
Sí.
Mind of Winter.
I quin gènere és? Podríem dir que és terror? Que...
Sí. Sí, sí, seria... És la primera vegada que pels joves aquí a Quimèrics portem una... que seria dins del terror.
Del terror psicològic.
Sí.
O sigui, quedar-te tancat a casa amb ti mare és terror psicològic.
mal rotllito.
Depèn de quin estat estigui la mare i depèn de quina edat tingui la filla. Quina edat té la filla?
13, si no recordo malament.
Mal rotllito. Ja
entre 13 i 16, ara mateix no recordo.
Bueno, fa 13 anys que la van adoptar a Rússia.
Ah. I podria tindre 16, per tant.
I podria tenir una mica més.
Sí, una miqueta més.
17.
No tant.
16, 15...
Bueno, per aquí.
L'edat del pavo, és igual. La franja és molt àmplia, no?
El que podem dir, perquè és una novel·la que qualsevol cosa que diguem...
Com sempre que venim.
Sí, sí. És tot un repte fer una secció de 10-15 minuts sense poder explicar l'argument de la novel·la. Vull dir, és difícil.
Ningú no ens podrà dir que retòrica no tenim.
I us agrairan que no feu spoilers, perquè aquí som bastant de desvetllar masses coses i sempre ens renyen.
Bueno, doncs us expliquem, perquè a més, en aquest cas nosaltres comentarem Una noche de invierno amb els de la siesta, amb el nostre club d'adolescents, a l'especial final de curs el 6 de juliol. I no es poden llegir el final, ho farem allà.
Ah! I això és perquè el final
perquè
és...
Perquè el final és contundent.
Per això ja vau fer-ho...
I posa d'inrevés, sí, això ho vam fer una vegada ja, i va funcionar molt bé, inclús vam demanar a la gent, en aquest cas, que se'l llegia pel seu compte, s'havia de gravar llegint al final i enviant el vídeo del moment.
En el cas anterior.
Sí.
Que era aquell, no. Aquell del noi que el rapten, no?
No, era el del pantano de les mariposes.
Pensava que era aquell altre que no recordo com es diu.
El del búnquer.
Sí.
El búnquer és...
El búnquer també al final, també.
Sí. Pues Una noche de invierno hem decidit que el que és el final, el llegirem plegats. Mm-hmm. Sí.
Arrencareu les últimes pàgines dels llibres a la biblioteca.
I què n'espereu? Quines reaccions espereu?
Bueno, perquè és un llibre que has d'estar atent durant la lectura. I quan te l'acabes, si no has estat suficientment atent, pues dius, ostres, ara me l'he de llegir una altra vegada.
Ostres, de veritat?
Sí, és de dir, esto yo no me lo he leído, esto no era así.
He perdut alguna cosa,
sí,
no?
Sí, on sí. M'han ficat això?
Exacte. Quan ha passat això?
I dius, i quan et pares a pensar, pequeño spoiler, sí. Quan arribes al final i dius, quan ha passat això? I dius,
al principi.
Hòstia, al principi. Sí. I llavors has de tornar a començar.
Txan, 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 txan.
Os posem una mica d'antecedents. Va, mira, la Laura K, l'autora.
Laura Casiche Laura o Casicho.
Laura K és poetesa i aquesta va ser la seva primera novel·la i va trigar un temps en fer-la i no va poder evitar aquest llenguatge de frase curta, que també va molt bé per fer això, l'ambient opressiu, no? La redundància aquesta de pensament, també veus una protagonista obsessiva, no? I ella es desperta amb un pensament que li surt de cop i que era que algú els havia seguit des de Rússia, no? I a partir d'aquí, i el fet que fora comenci a haver-hi massa neu, la fa recordar quan 13 anys abans ha hagut d'anar a Rússia, a Sibèria, a un orfenat a buscar la que seria després la seva filla Tatiana. I totes les supersticions de les persones que cuidaven a la Tatiana allà a Rússia i totes les coses...
Supersticions així de pel·lis de terror, no vols dir?
Sí, perquè bueno, ens expliquen, per exemple, això sí que ho podem dir... que les cuidadores estaven obsessionades que si la nena havia de marxar amb uns americans li havien de posar un nom americà, no pas mantenir un nom rus.
O sigui, Tatiana no li podien mantenir.
I ella va dir, doncs no, serà Tatiana. Però, perquè
la nena no es deia Tatiana, però no. Ella li va posar ella, Tatiana.
Com a... El que li agradava molt.
Sí, perquè...
Si li canvies el nom, però li poses un de rus igualment.
Sí,
i sí, això era el que no... un espanyol, com posen títols a les pel·lícules estrangeres.
Exacte.
De fet, Tatiana significa reina hada. Mm. I llavors és per això, perquè ella està obsessionada en posar-li aquest nom i li dona igual la superstició russa.
I hem de pensar que la superstició té alguna cosa a veure amb el que
bueno,
passarà?
Bueno, ella s'arriba a obsessionar aquell dia de Nadal sobre si realment va fer bé en no posar-li un nom
americà.
Com... Sí.
Mm. I bé. Per què s'ho deu preguntar? Alguna cosa li deu passar
alguna
perquè s'ho pregunti.
Alguna cosa. La superstició diu realment que si mantens o li poses un nom rus, tornarà a Rússia.
Ah.
I llavors, clar, les cuidadores no volen que li poses un nom rus perquè a la que marxin...
No,
doncs,
que no tornin.
Que no tornin.
Sí, clar, no vols que retornin el producte quan te'l compren.
Home, clar que no.
Evidentment.
Bueno, s'ha d'explicar. Mira, la Laura K es va despertar ella... Com a, no com a autora, sinó com a persona, a casa seva un dia, en el 2014, amb un pensament similar a aquest que té la Holly, la seva protagonista, i decideix, a partir d'aquí, començar a estirar de la història. Però és quan troba una notícia...
Similar, què vols dir?
Com aquest pensament de algo nos ha seguido desde Rusia. Li va venir aquesta, com una frase semblant a aquesta, i no sabia què fer ben bé amb ella.
I per un poema no dava.
No, no dava. Ni per un haiku tampoc.
I va dir, vaig a fer una novel·la.
Mucho más fácil, no te va parar.
Llavors, va ser quan després, llegint les notícies, es va trobar amb la història d'una parella nord-americana que havia adoptat una nena a Rússia, que en arribar i trobar-se que tenia una malaltia congènita, que no li havien dit, que no li havien vist, i tota la història, que van tornar el nen, o nen o nena, a l'avió sense ningú, eh? O
sigui, això és real.
Això és real, el van ficar a l'avió, van pagar el passatge, van dir, ara no volem el nen, vale? Perquè està malalt, però a més, no tornem amb ell perquè no volem gastar-nos en aquest nen més diners. Llavors el van agafar, el van ficar en una companyia aèria i el van enviar
cap... Com qui es compra una nevera defectuosa.
Sí, i això amb ella li va impactar molt.
Home, clar, normal.
I això, i amb la frase aquella de algo nos ha seguido desde Rusia, dijo, mira que si los niños rusos que vienen hay que... les puede pasar esto, pues anem a fer una història.
Els niños rusos están malditos. Chan, 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 chan. Ui.
La Holly i l'Eric viuen amb la Tatiana, que van adoptar. Arriba el dia de Nadal, l'Eric ha de marxar a l'aeroport a buscar els seus pares, que venen a passar les festes amb ells, i per culpa de la tempesta no acaben d'arribar mai, i elles, per culpa de la tempesta, no poden sortir de casa. I a partir d'aquí, pensaments redundants, canvis de vestuaris...
Però és que ningú escolta el temps aquí, o què?
Està clar que no.
Es veu que no.
No tenim meteo.
A Rússia no es porta això.
Preparant el pavo típico relleno, pues no va. No li...
no, i anar de buscar amb el cotxe algú, no poses la ràdio.
Sí, pues això.
I si això fos una pel·lícula de terror, ens preguntaríem si hi ha alguna cosa paranormal o no? O és un tema més de reflexió?
Sí, arriba, no, arriba un moment. Tot i que la novel·la és tot un... una cosa molt d'anar pensant i anar sentint i inclús a mi m'agrada molt, hi ha un passatge que és ella a la dutxa que parla de com si es pogués desvestir de la seva pròpia pell. M'agrada molt com està escrit aquell tros, no? Doncs s'ha de dir que en una pel·lícula seria totalment fàcil que l'espectador pensés que és alguna cosa de fantasmes o d'aparicions o de dobles o d'alguna cosa similar.
Has aconseguit generar-me una necessitat, eh? O sigui... Estic per donar per finiquitada la secció i robar-te el llibre, perquè
vinga,
el tenim
adeu.
Aquí sobre i ja...
Vau que anem a sopar, llavors?
Sí. Per què heu triat aquest llibre per el vostre públic del club de lectura?
Van ser ells. Nosaltres el vam
treballar...
Sí. Nosaltres el vam treballar amb un altre club de lectura d'adults.
Si no és un llibre juvenil a priori.
No, és una novel·la d'adults. I de fet tota la temporada han anat com demandant lectures no tan dirigides al públic adolescent.
Però la conclusió és que el poden llegir bé i que els hi pot agradar igual o més que una novel·la suposadament etiquetada.
Sí, perquè de les dues dones que es queden soles a la casa no deixa de ser veritat que una sí que ho és d'adolescent. Sí que és una novel·la adulta, però diguéssim que la història passa entre una adulta i un adolescent. Per tant, bueno, no és d'aquelles novel·les de conversa adult-adult que en un moment donat es pot fer, no?
Molt... Tampoc és una novel·la allisonadora.
No, ni té massa diàlegs. No, ni tema. Et presenta situacions. I preguntes que per què t'està repetint tantes vegades el mateix d'aquell moment de l'orfenat, però en realitat no és que t'expliqui tota l'estona el mateix. Fa com petites aproximacions, no?
O sigui, va afegint detallets,
sí,
no?
Va afegint informació des de diferents angles.
Sí. Si això fos una
moments.
Càmera, o sigui, seria una primera vegada et presenta... un pla general d'allò i després de mica en mica, entremig passen coses, es va apropant a algun lloc concret amb aquella càmera, no? O sigui, t'està preparant.
Ho hem de llegir com si fos un trencaclosques?
Jo crec que no.
No.
Com que heu dit això del final,
no,
és com...
Us heu de deixar emportar.
Exacte, sí. És bueno, és molt ràpid.
Sí, això sí que ho té.
Sí,
és molt ràpid perquè, a més, com que hi ha situacions que són peculiars, que no acabes de dir, i esto ahora, ¿por qué?
Sí, llavors, t'arribes a molestar amb el llibre, dius, calla-te ja, no?
Dius, necessito saber... jo, quan el vaig llegir, li anava dient tota l'estona, és que vaig avançant perquè necessito saber què passa realment perquè no ho entenc. Perquè
no
si és el que jo penso, no pot ser.
I era el que pensaves o no?
En una part, sí.
I pot ser, llavors, pot ser, eh?
En una certa part sí que era el que jo pensava i després, clar, hi havia una explicació que jo no tenia i que no imaginava, però sí. Aquí doncs estuve
crec que és la secció que heu generat més intriga entorn al llibre de tota aquesta temporada, eh? Jo ja us ho dic ara...
Pues, algun dels adolescents ens va sentir llegir algun passatge en veu alta i van dir, aquest el volem fer... I ja està.
Doncs, I vam dir, pues vale.
Jo també me l'apunto.
Vale, me n'alegro molt.
Doncs moltes gràcies, Carme Ferrer, Sarai Carrasco. Ens retrobem la temporada que ve a partir del setembre, tot i que potser ja serà més que ara octubre, perquè tenim un estiu molt ple, com ara sentíem, i hem d'explicar-ho tot. Moltes gràcies.
Un plaer.
Un plaer, com sempre.
Que vagi bé, adeu-siau. Fins aquí l'últim quimèric de la tercera temporada. Han estat 42 setmanes d'aquesta temporada acompanyant-vos cada setmana amb informacions del gènere fantàstic, d'allò més variades. Tornarem a partir del setembre, com dèiem, amb cròniques de tot el que ha passat a l'estiu, però podeu seguir informats, podeu seguir-nos les passes a les xarxes socials, al Facebook i a l'Instagram del quimèric, on anirem doncs relatant les nostres aventures. Us esperem la temporada que ve a partir del setembre i esperem que ens trieu un cop més per estar formar part de la vostra vida de friquis i polifriquis.